si RAC1 passen 8 minuts de les 6 de la tarda. Atenció, senyor Marcelí, perquè de seguida li presentaré el cas d'una empresa que ha decidit canviar el seu horari laboral i la seva manera de treballar, i treballen un dia menys a la setmana pel mateix sou que cobraven abans. Aquesta és la variable, Fer una jornada de 32 hores setmanals, treballar només 4 dies a la setmana i cobrar com si treballéssim 40 hores i 5 dies. Us hi apunteu? Ve de gust?
Jo estic jubilat.
Ja fa temps que ve aquí.
És que heu de treballar ara sobre gent jove.
Ara treballem per vostè, nosaltres. Imagina't com va la història.
Que no està bé.
Això ja és realitat a una empresa de Jaén, i amb això busquen que els seus treballadors siguin més feliços, més productius, perquè tampoc són tontos, i també estalviar despesa energètica. La gran pregunta és: anirà cap aquí la tendència futura a totes les empreses, o la majoria seguirem com fins ara, treballant 5 dies i 40 hores, o les que calguin? Perquè aquí una cosa és el que dius que treballes.
Aquí en feu 3.
Sí, aquí, aquí venim 3-4 minuts abans de les 4 i fins a les 7 i cap a casa a jugar a pàdel. En parlem amb Manel Fernández Faria, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, expert en Sociologia del Treball i autor del llibre Trabaja en Modo Actitud. Professor Manel Fernández Faria, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Marc?
Molt bé, estic fent càlculs, a veure si podria estalviar-me el programa de divendres, fer de dilluns a dijous, i divendres, doncs aquí us quedeu i ja us explicarà algú altre, això.
La Marta Cailà.
Que la Marta Cailà o qui sigui. Clar, a veure, el senyor Boigues, que seria molt més catastròfic. A veure, és possible una jornada de 32 hores amb 4 dies a la setmana?
Bueno, és possible, i de fet hi ha algunes experiències que han començat a materialitzar-se. El que és cert és que el panorama laboral està canviant. Actualment, cada vegada més, les empreses estan buscant noves fórmules per millorar la productivitat, i no és suficient reduir costos, sinó que a vegades el que pretenen és repensar fórmules tradicionals de l'organització per tal de tenir els equips molt més productius.
Segur que no hi ha truc, perquè jo amb aquestes coses de les empreses sempre penso: ara firmaré això, llavors cobraré menys, tindré menys dies de vacances, això em sortirà per un altre cantó.
Desconec el cas en concret del Sol, perquè no he tingut l'oportunitat, tot i que m'encantaria parlar amb ells.
Ara en parlarem.
Però intueixo que no hi ha truc.
I segurament bona tarda.
Aquesta mesura forma part d'un projecte més ampli, que segurament és millorar l'empresa, de buscar empresa saludable, buscar algun tipus de canvi en l'organització.
Precisament és el Gerard el que ens presenta aquesta experiència, que de moment sembla que va bé. Gerard.
Aquesta experiència ha començat una empresa de Jaén, concretament es diu Software del Sol, i ha adoptat una mesura que ningú havia adoptat encara a l'estat espanyol, aquesta jornada completa de 32 hores i 4 dies a la setmana.
Podem saludar ja el Juan Antonio Mallenco. Senyor Mallenco, bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda, Marc.
¿La empresa sigue en pie?
Desde el 2 de enero seguimos funcionando perfectamente. Como he estado escuchando, no es solo una acción aislada. Esto es fruto de 20 años de trabajo en el que siempre hemos intentado mejorar las condiciones de trabajo para que esto redundara en el beneficio de nuestros clientes y por lógica de la empresa.
Yo hacía una pequeña, en fin, una pequeña recreación cómica de lo que puede pasar cuando te hacen este planteamiento, pero supongo que sus trabajadores, cuando les dijeron 32 horas, 4 días a la semana, alguien preguntó si había truco.
No, de hecho, todo esto ha estado consensuado con el comité de empresa, todos los trabajadores han estado al día, y además te cuento que nosotros desde siempre, desde el principio de la empresa, tenemos un horario intensivo de verano, que este año va a ser de 28 horas semanales, porque vamos a trabajar 4 mañanas a 7 horas. Es que nosotros lo hemos estudiado, lo hemos puesto en práctica y no hemos decidido a compartirlo porque es posible. Lógicamente ha sido un año muy duro de trabajo porque no teníamos referencias, no teníamos modelos a los que imitar o en los que basarnos, y hemos tenido que buscar las soluciones adaptadas a nuestra empresa, que después de mucho trabajar creemos que hemos dado con ese traje a medida que nos permite atender a todos nuestros clientes 5 días a la semana, porque no olvidemos que estamos en un ecosistema empresarial que todo el mundo trabaja mínimo 5 días.
Claro, usted entonces, no puede dejar de trabajar un día.
Claro, entonces nosotros nuestra solución al final ha sido que todos los departamentos que no trabajamos cara al público trabajamos de lunes a jueves, y aquellos compañeros que atienden a nuestro parque de clientes hacen un correturno. La primera semana descansan el lunes, la siguiente el martes, de forma que al llegar a la quinta semana descansan el viernes y al lunes de la siguiente, con lo cual tienen un puentecito de 4 días cada 5 semanas.
Bueno, me da la dirección de correo y enviamos ya los primeros currículums, porque lo veo...
Ha sido una avalancha desde que se les da noticia a los medios. Por eso hemos generado nuevos empleos, porque hemos incorporado 16 nuevos compañeros. Y también, pues como es lógico, va a haber una reducción de costes, porque vamos a tener menos consumo, ponemos nuestro granito de arena en la gestión medioambiental, porque nosotros estamos fuera de Jaén, en un parque tecnológico, ahorramos también desplazamiento, y nuestros clientes no han notado una caída de la calidad del servicio. Es más, desde que esta noticia se ha viralizado, ellos no tengan conciencia de que están trabajando 4 días, ¿no? Los mails son diarios de felicitación, de apoyo. Estamos recibiendo invitaciones de todo el Estado para que lo contemos en congresos, en los profesionales. Y parece sencillo, ha sido un año de trabajo, pero bueno, es efectivo, ¿no?
Como mínimo, supongo que no dan lote de Navidad, ¿no? Porque si no, ya sería la empresa perfecta.
Sí, también damos lote de Navidad.
Ah, dan lote de Navidad, ¿Qué hay, que había en el lote este año? ¿Qué había?
Este año me ha costado por 5 aceites de oliva premium, que, bueno, que somos productores y nos gusta potenciar lo nuestro. Es un estuche muy bonito, que si quieres vamos a llegar uno para que lo probéis.
Sí, hombre, se le sobra de... Sí, sí, no, aquí estamos.
Y como ya te pones, desde hace ya, como te he comentado, 20 años tenemos una zona especial de vender la empresa. Desde hace 5 años que estamos en este parque tecnológico, diseñamos el edificio con tantos metros sociales como laborales. Nosotros convivimos con una piscina, pista de pádel, gimnasio, zona de recreo.
¿Tienen tobogán en su empresa? ¿Tienen tobogán?
Tenemos un tobogán que nos mira y no es adorno, de hecho se usa, ¿no? También queríamos darle algo diferenciado al edificio, e incluso el comedor es gratuito para los trabajadores, pero porque la dirección ejecutiva... Sé que suena feo o raro, no feo, suena raro.
Pero esto no puede, esto no nos cuadra, ¿eh? No nos salen los números, señor Mallejo, claro, porque claro. Lote de Navidad, tobogán, comedor gratis.
Comida,
¿dónde está el...?
No sé. Te aseguro que sale. De hecho, nosotros estamos... Una empresa se fundó en el año 1993 y en la actualidad estamos con 53.000 clientes, ¿no? La empresa está solvente, está creciendo y todo esto ha sido un paso dado muy medido, muy consensuado. Y no ha sido, como te he comentado, hace 2 años incluso hicimos un convenio colectivo propio, porque los convenios marcos no incluían, no nos daban ese marco para poder tener ese tipo de apuesta por la conciliación de la vida laboral y social, ¿no?
Y hay una cosa que a mí me ha parecido curiosa, y es que de un día para otro pasan de trabajar 40 horas a 32. ¿Esto no provoca que se tenga que llevar trabajo a casa, que tenga que estar pendientes del correo?
Esto es algo que tengo que dejar claro. Que la idea era trabajar 4 días a la semana. Lógicamente, hemos mejorado el proceso, automatizado. Los servicios se producen, se está dando el mismo servicio a nuestros clientes. Y para aquel departamento que ha sido atención al cliente, como te he comentado, hemos incorporado 16 personas para que no se diera esa merma, ¿no?
¿Y el sueldo no se toca? ¿Es exactamente el mismo?
Claro, el mismo, y por eso me remito a lo que te he comentado. Tenemos un convenio colectivo propio en el que tenemos firmado con los sindicatos representativos el 3% del mínimo interanual.
Vaya. En fin, ¿y a ustedes les cuesta dinero? ¿Mucho dinero o no?
No. Como tú bien has dicho, esto es un negocio. Aquí no consiste en ganar, no en perder, ¿no? Perdido, no hemos podido aguantar esos 25 años de historia que llevamos, ¿no? De hecho, nuestro software está posicionado, por ejemplo, en Cataluña. Un tercio de nuestros clientes son catalanes, es el único idioma, aparte del castellano, que tenemos traducido en nuestro software, y es un producto que desde el año 2000, por ejemplo, si te digo que somos un poco especial, ¿no? Desde el año 2000 nosotros nuestro software lo regalamos. Lo distribuimos desde el sistema de distribución freemium. Y bueno, aquellos clientes que lo prueban, lo consideran válido para su empresa y deciden contratar un servicio de valor añadido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la red tenemos más de 4 millones de descargas de nuestra red, de nuestro software desde el inicio de nuestra actividad empresarial.
¿Y sus trabajadores están más contentos y producen más?
Sí, hemos notado, bueno, el compromiso del grupo humano de Seguro Sol siempre ha sido, ¿no? De hecho, nuestra responsabilidad social corporativa, tanto interna como externa, la llamamos en el ADN, la tenemos normalizada. Si te digo que el último trimestre, bueno, ya se acercaban las fechas, pues había como nerviosismo, incredulidad, ¿no? Pero bueno, date cuenta que el día 2 de enero, que nos incorporamos a trabajar, ya hubo
Tenemos, creo, aún a Manuel Fernández Faria, que es profesor de Estudios de Economía y Empresa de la UEC y experto en Sociología del Trabajo. No sé si aún está de pie o se ha caído.
No, estoy siguiendo súper atento y me sale muy interesante todo el planteamiento que propone. Y además es que es justamente como lo está explicando, no es una cosa que aparece un día que decide una empresa porque se le ocurre una brillante idea, sino que es un proceso madurado, trabajado, diagnosticado, una aplicación y ahora una evaluación. Eso sería cualquier proceso de cambio.
De hecho, el otro día en otro medio me hablaba otro economista que al final las organizaciones pagaremos en tiempo a los trabajadores, ¿no? Porque estamos cobrando, nuestra jornada laboral, en el caso es la mía, de lunes a jueves, bueno, pues tengo un día más para mí, ¿no? Si te digo, la sensación de saber que el jueves acaba tu jornada laboral te cambia mucho la perspectiva de trabajo.
I professor, això reinverteix al final, diguem-ne, també l'economia, perquè tinc 3 dies de festa, per tant gasto més?
Probablement, de fet, no només hi ha aquest benefici directe, no hi ha solo este benefici directe, sinó que el fet de canviar tota l'estructura del funcionament de l'empresa millora la conciliació personal i familiar, ho pot explicar segurament amb molta més experiència Juan Antonio, redueix els dies de baixa, que seria un altre indicador que podria ser interessant i que dels indicadors que tenim fins ara veiem que funciona, augmenta el benestar general dels treballadors, disminueix l'absentisme. Les experiències que ha hagut fins ara apunten en aquesta direcció. És cert que no tenim estudis, o si més no, jo no els conec, estudis confiables que diuen que realment aplicar aquesta mesura produeix tots aquests canvis, però les experiències i els indicadors diuen que anem en aquesta direcció. I per tant, jo crec que és una excel·lent mesura i insisteixo, és la conseqüència d'un canvi de paradigma en l'organització.
I les vacaciones, el Mallenco, ja puestos a pedir, trabajamos un día menos entre semana y eso ha cambiado los turnos de vacaciones?
Bueno, no, los turnos seguidos, lo único que hasta este año teníamos 22 días laborales de trabajo, lo hemos reducido a 18, pero bueno, teniendo en cuenta que tenemos todos un día más a la semana, siguen siendo los mismos 22 días laborables, eso no se ha dado nada.
Juan Antonio Mallenco, que és responsable de comunicació de l'empresa Software del Sol, que ens ha explicat aquesta història. No sé, professor, si té alguna pregunta.
No, simplement, doncs,
felicitar-los, no?
És una satisfacció perquè la meva feina, part de la meva feina, part de mi trabajo, Juan Antonio, és evaluar el clima de trabajo en las empresas. Cada vez que hago una evaluación creo que nos acercamos más a este cambio del paradigma en el cual las personas están en el centro de las organizaciones. Hace muy poco tiempo nadie discutía que la producción era importante hasta que apareció alguien y dijo que la calidad era tan importante. Ahora, sin calidad no hay producción y la tercera pata que ahora parece aparecer afortunadamente es que las personas son importantes en cualquier proyecto. Por tanto, felicitarlo y felicitar a su equipo.
Muchísimas gracias. Más de hecho, quería compartir con vosotros que hoy he tenido, desde que salió noticia tenemos la casa llena de medios de comunicación, ¿no? Pero hoy ya había un equipo de televisión que ha llegado sobre las 2 de la tarde, que ha visto como había gente trabajando, gente en el gimnasio. Y cuando hemos salido de uno de los ascensores, se ha cruzado con un equipo de gente que, tenemos runners, ¿no? Ahora todo el mundo corre. Y es algo que nosotros tenemos como muy normal. Entendemos que cuando nos visitan o tienen noticia nuestra, nos miran raro. De hecho, le invito a que, si tiene la oportunidad, pase a conocernos.
No, claro, vamos a venir de vacaciones, porque usted tiene piscina, tobogán, pista para correr y lote de Navidad.
Sí, y un putting green de 16 metros también para aquellos que les guste el golf.
¿Perdone? ¿También tiene un campo de golf? ¿Ustedes trabajan o no trabajan? Porque claro...
Sí. Trabajamos mucho y tenemos ese espacio. Y luego, bueno, tenemos un pequeño rocódromo también.
Ah, rocódromo.
Sí, también tenemos un pequeño rocódromo y una zona de sofás para echar la siestecita, leyendo libros. No duermen. Bueno, hay uno que es más atrevido, lo hace. Pero bueno, pueden leer y descansar el rato que le haga falta.
Bueno, y dice que la empresa, seguro, que factura, que no se hayan mirado mal los números, seguro, ¿eh?
Estamos creciendo y bien posicionados en el mercado nacional.
Señor Mallenco, muchísimas gracias.
a ustedes.
Y felicidades.
Un saludo, felicidades.
Quina enveja, no? Bueno, quina enveja. Vostè, vostè aquí no li surten els números. Vostè està aquí fent números i no li surten.
Aquests no treballen.
Escolta, el món va cap a mi, eh? Ho veieu, no?
A què?
Home, que a vegades treballa menys, saps?
Sí, però, amb efectivitat. Aquest és el problema, bueno, que vostè no és efectiu.
Hi ha un robot que ho fa.
Clar, professor, ara estem sentint aquesta explicació. Com és que no hi ha un munt d'empreses ja corrent a fer tot això? No posar tobogans i piscines, sinó el tema de la jornada laboral.
Mira, jo habitualment estic... Faig una part de docència, faig moltíssima aplicació pràctica, treballo en el dia a dia en les organitzacions, i jo et puc dir que el que jo observo, sobretot en els últims anys, és cada vegada més interès per saber què hi ha al voltant de tot aquest binomi de cuidar les persones perquè les persones cuidin el compte de resultats. Cada vegada tenim més organitzacions que ens demanden com poden aplicar tot plegat. La idea és començar sempre amb un canvi en l'estratègia de l'organització i, per descomptat, que la direcció tingui molt clara que vol anar en una altra direcció. Hi haurà entrebancs. De fet, el senyor Juan Antonio ens parlava de que portaven 2 o 3 anys preparant tot aquest canvi, però afortunadament, i la bona notícia, és que cada vegada tenim més empreses que avaluen, que analitzen. Mireu, a Espanya, en aquest país, hi ha una normativa que a vegades està mal explicada o a vegades la gent no la coneix, que és la normativa de seguretat i salut laboral, i ens diu que caldria avaluar el clima laboral de les organitzacions des de l'any 95. Per tant, les idees hi són, el problema és aplicar-les, no?
Clar,
en qualsevol cas...
Sí, digui.
Perdoneu. En qualsevol cas, volia comentar que molts d'aquests canvis a petita escala ja s'estan produint. De fet, hi ha moltes empreses que comencen a aplicar mesures de conciliació, comencen a aplicar nous permisos de paternitat i de maternitat. Per tant, la jornada de 4 dies és el final d'un procés que s'inicia amb petites intervencions.
Vostè creu que aquest és el futur? O serà una tendència en algunes empreses i altres ho faran majoritàriament i altres no?
Hi ha moltes raons que indiquen que pot ser el futur, bàsicament perquè, a banda de millorar el clima laboral i demostrar que som més productius treballant menys hores, perquè, clar, aquí la gran pregunta és saber si qualsevol de nosaltres que fem 8 hores de treball són realment productius les 8 hores de treball.
No,
perquè estem
molt
acostumats
no.
A tenir present a la gent en el treball.
Sí. No, i diu vostè com si fos especialista.
Perquè jo us veig.
Sí.
Vostè jo que no us fa... veig aquí sí. I esteu 3 hores enraonant. Ara,
avui, I vostè que ve llegir el Mundo Deportivo ens ve a donar lliçons de treball i de feina.
Claro,
les persones que ens han escrit diuen que està molt lluny de la seva experiència. És a dir, que el que fan és treballar cada vegada més i no cobrar aquestes hores extres o aquests minuts que fan de recés que després ja diuen que va a compte d'altres hores que puguin.
Clar, però aquí, professor, el canvi... No sé si anaves a preguntar alguna cosa, Montse.
No, anava a dir això, que les persones ens diuen que això està molt lluny de la realitat.
Clar, el canvi és que l'empresa, entenc pel que diu vostè, ha de deixar de pensar en els calés i pensar més en les persones, perquè si pensa més en les persones acabaran arribant als calés.
És una manera diferent de plantejar-ho i aquesta pot ser la idea. En qualsevol cas, quan es produeix un canvi de paradigma, coexisteixen la gent que accepta el nou paradigma amb la gent que continua entestada en el seu paradigma antic. De fet, amb tot el tema de la seguretat i salut laboral, hi ha empreses que van entendre que calia cuidar la salut dels treballadors i empreses que continuen sense atendre la salut del treballador. Sempre coexisteixen i és cert que en moltes organitzacions estan molt lluny d'arribar a tot això.
Econòmicament, cas, és una certesa que es pot fer? És a dir, per deixar això clar?
Com us deia abans, no hi ha estudis confiables que ens diguin que això funciona. Però, per exemple, ajuntaments com el de Göteborg, Microsoft al Japó, empreses a Nova Zelanda o inclús al Regne Unit i a França ho han provat i han vist que ha millorat la productivitat. Després hi ha un altre tema important. No hi ha treball per tothom, això ja ho sabem, i comencem a pensar en fórmules de redistribuir la riquesa i el treball.
Avui ens visita un grup d'estudiants que d'aquí un temps seran treballadors.
Sí.
Ens miren amb cares d'una certa preocupació. Sí. No se saben si treballaran 2 dies, 4 o quants treballaran. Sí. Si no ens espavilem, aquests estudiants que avui ens visiten no tindran feina, professor.
Jo crec que sí tindran feina. L'únic que han de pensar és oblidar-se en fer currículums i pensar en com poden aportar valor a les organitzacions.
Ja
aquesta
sabeu.
És la gran diferència.
Ja podeu començar.
A patir. Ja podeu començar a patir.
No, a patir no. A ser creatius en buscar la manera de millorar el producte o el servei que fa l'empresa. L'empresa ja no et contracta, o cada vegada menys et contracta pels teus coneixements, sinó per allò que tu ets capaç de millorar dels seus processos.
Sí,
per tant, posar-nos en pensar en valor... en valor aportat, jo crec que canvia completament la perspectiva del treball.
Sí, però, senyor Fernández, això veig que això pot funcionar amb aquestes empreses modernes de coses
electròniques,
d'internet i tot això, però amb un senyor que ha de fer formatges o que ha de fer munyir les vaques cada dia, això li surten els números?
Si un senyor que ha de munyir vaques és capaç de munyir vaques en la meitat de temps que ho fa habitualment qualsevol altre treballador, segur que a l'empresa li interessa.
Les vaques
segur.
De divendres sí. No quedaran munyides, les de divendres.
Sí. I dissabte clar. I diumenge.
És que potser
també
torns...
podem crear
però t'han de sortir els números per poder fer una altra persona que faci els torns.
Si tu en munyeixes de dilluns a dijous...
Munys.
De dilluns a dijous...
Munys
Lluçà. De dilluns a dijous et queden vaques per munyir divendres, dissabte i diumenge. I l'única manera de fer-ho és agafar un altre ramader.
I que la llet que venguis et doni números, cèntims, per poder llogar una altra persona.
I em sembla que estem posant un exemple catastròfic, perquè la
com està? Doncs aquí vull... Som al cap del carrer.
Sí, el senyor Marcelí té un argument irrefutable. Certament. En qualsevol cas, hi ha empreses espanyoles que estan oferint treball de cap de setmana per a estudiants. És a dir, els torns no necessàriament han de ser de 8 hores de dilluns a divendres. Això fa 100 anys que funciona i hi ha empreses que estan buscant altres fórmules per oferir treball a temps diferents que et puguin interessar en un moment concret de la teva vida.
No ha vingut el millor dia al programa, eh? Ara us toca treballar cap de setmana. No sabeu si trobareu feina i ara al cap de setmana i vés a saber, unes hores munyint vaques.
I espera't.
En fi, a Catalunya hi ha una empresa que fa més d'un any va aplicar canvis importants a la seva manera de treballar, com per exemple els caps de setmana de 3 dies pels empleats de la fàbrica. És l'empresa Tapla. Gerard, com els hi ha anat?
Els hi ha anat molt bé, de
molt
moment.
Molt bé.
És una empresa petita de 47 treballadors que es dedica al sector de l'automoció.
Això ja no és internet, senyor Marcelí.
No, bueno, però són cotxes.
Bueno, i què?
No són venen de cotxes.
Ni tan sols són cotxes.
Què fan?
Flocats. I què són els flocats?
Què sé jo?
Sap aquella escombreta que hi ha a les finestres del cotxe, aquella escombreta que va netejant... quan puges i quan baixes...
La goma del vidre, no?
Doncs això són els flocats.
Perdona, la goma es resseca salta. I quan puja el vidre fa uns crits.
Sembla que matin algú.
Deu ser perquè no ho han fet a l'empresa Tapla de Lliçà de Vall. Segurament.
Qui són aquesta gent?
Aquesta empresa, com deia, tenen 47 treballadors. Quan van arribar a les fàbriques xineses, van passar-ho molt malament. I van decidir començar a canviar tot el concepte de com treballaven.
Ho copien tot.
Sí, ho copien tot. El més cridaner de tot el que van fer va ser introduir aquesta jornada de 4 dies a la fàbrica. Això no va comportar menys hores, com en el cas del software del Sol, perquè treballen 40 hores a la setmana, com feien abans, però tot els hi ha anat millor.
Estàvem treballant 5 dies, però en unes màquines que requerien, hi ha uns túnels de secatge que requereixen d'un preescalfament, unes màquines que tenen un procés de neteja complicat cada dia... I aquí és on ens va ocórrer la idea de reduir la jornada, o sigui, fer els mateixos hores a l'any que ens demana el conveni, que són 1.752, fer-les dividides de dilluns a dijous. Això ens donava un còmputo de 9 hores i 3 quarts al dia, amb la qual cosa estàvem dintre de normativa, vam parlar amb tot l'equip, ells van estar d'acord, donem espai per esmorzar i espai per dinar, un temps perquè mentre el procés productiu no pari, ells es van tornant i poden dinar i poden esmorzar, i llavors això què va fer? Que com que no tens que fer els divendres a l'any, que són entre 42 i 44 divendres, depèn de com cau el calendari, totes aquestes neteges, tot aquest escalfament de túnel, s'ha convertit en que, primer de tot, les persones tenen caps de setmana tot l'any de 3 dies, el dijous a les 4 de la tarda acaben i no tornen fins al dilluns a les 6 del matí, hem guanyat un 20% d'estalvi energètic de recursos naturals, que és molt important, i hem augmentat un 19% la producció.
Però aquí, professor, això és una mica de trampa,
sí,
no?
Sí, perquè treballen el mateix. Aquí no hem de
reunir. És un altre model. De fet, cada sector és diferent i cada sector el que ha de fer és buscar la fórmula que compatibilitzi la producció, la conciliació, la seguretat i aquest benestar laboral del que estem parlant.
Però aquí no hi ha tobogans ni sofàs per
no, aquí no, aquí no hi ha tobogans.
A vegades la gent se lia i munta una piscina de boles i després diu per què volíem la piscina de boles.
Sí, és veritat.
Cal dir que la senyora Montse Ramon, que és la gerenta Tapla, m'ha explicat que això sempre ho van fer parlant amb els treballadors, és a dir, que no va ser una decisió que va venir de dalt i ja està, sinó que van parlar amb ells, van veure què era el que necessitaven, el que podien millorar. Com, per exemple, identificar els lladres de temps.
Ui!
Són totes aquelles coses inútils que fem cada dia, que ens fan perdre temps, que ens estressen, i a la fàbrica generaven situacions complicades que ara han eliminat.
Havien uns grades de temps que eren viatges innecessaris per anar a buscar qualsevol eina o qualsevol cosa que necessites en el teu dia a dia, que no la tens a puesto, qualsevol útil, estem parlant de, des de materials d'oficina o com etiquetes d'identificació, un raspalet, una escala, qualsevol útil, que en el moment en què ho necessites no ho tens i tens que començar a voltar, a buscar-lo, el que ho ha agafat no ho ha deixat en el seu lloc. Llavors això genera que la gent va donant voltes, perd molta estona, es posa molt nerviós i el que resulta que si organitzes, ordenes i a més poses a l'abast de totes les persones tot el que necessitaran, la inversió d'aquests equips és mínima, per contra la pèrdua de temps, si la calcules econòmicament, és molt important.
Sí, però professor, aquí hi ha gent que va buscar les coses i hi ha gent que es perd expressament anant-les a buscar, que també són lladres de temps, però d'una altra manera. Sí. Això com, clar, les empreses, això té un cost, la gent que diu, mira, tindré 4 dies, doncs en treballaré 3.
Sí, sí, el presentisme, estem molt acostumats a tenir a la gent present en el lloc de treball i no avaluar com és el rendiment i la producció. Crec que començar a treballar per objectius pot ser una bona manera d'enfocar el treball.
Però el que sempre ha tingut un os a l'esquena a l'empresa, què en fem d'aquest?
Mira, jo soc de l'opinió...
Perquè aquest li poses amb safata, mira, doncs treballa un dia menys.
És cert que sempre trobarem alguna persona amb el queixal una mica enfocat en una altra direcció. En qualsevol cas, prendre decisions pensant només en la gent que resta i no en la gent que suma, jo crec que és un error d'estratègia.
Professor, estem d'acord, segons vostè ens ha explicat, que els números surten. No ens hem acabat de posar d'acord, no sé amb quin perfil d'empreses, perquè parlàvem d'empreses tecnològiques, ara hem vist que amb empreses automobilístiques també sí. Funciona. Aquest canvi no es pot fer d'un dia per l'altre. És a dir, tota la gent que ara ens està escoltant i diu, escolta, jo aquest divendres no vull anar a treballar, malament. Això, quin és l'esglaó que arrenca tot aquest canvi dins d'una empresa? Això com s'ha de fer?
Bueno, definitivament no es pot fer un canvi d'un dia per l'altre, això està absolutament clar. El primer que jo recomanaria a qualsevol organització és que comencés a diagnosticar quin és el seu clima laboral, com està la gent, i a partir del diagnòstic establir un pla d'acció que ens permetés, a partir de treballar en un grup de treball, que ens permetés començar a dissenyar petites accions per transformar el dia a dia. Una vegada comencem a fer aquesta petita transformació, doncs implementar canvis una mica més gossats i dissenyar nova estratègia a 2-3 anys.
Però tot el que m'explica és de dalt cap a baix.
Sempre.
Sempre.
Sempre. Jo he fet molta formació en empreses i al principi pensava que fent formació a baix podríem canviar alguna cosa i realment la formació a baix, el treball amb els operaris, amb els treballadors, té sentit si des de la direcció tenen clar el canvi. Si no, es perdré malauradament el temps. Perquè esmerces molt esforç en la gent mostra il·lusió, però si el canvi no es produeix des de la direcció, probablement els canvis no poden transformar-se en el dia a dia.
Doncs ara sí que som al cap del carrer, que diu el senyor Masalí.
Al cap del carrer.
Sí. Hi ha una persona que es diu Martín que ens explica que fa un any que la central de Mango disfruten de la flexibilitat horària i justament avui és la seva primera jornada de teletreball avui? Des de casa. Exacte. Sí, avui. Què?
Just avui. Que m'ha fet especial.
Sí, quina casualitat.
I aquí posaria un tobogán. Genial. I aquí, aquesta emissora, posaria un
tobogán. A on?
Cap a on
el vol posar el tobogán?
Avall.
Són moltes plantes, senyor Marcelí.
Home, doncs a veure, si el tobogán estigués ben pensat, no com aquell de no sé quin poble era, que es van escaldar tots, es baixaven i s'escaldaven, però aquest, per no haver de baixar 15 plantes...
Escolta'm. 5 minuts o 10 minuts de feina.
Bueno, vostè vols dir a fer la volta a l'edifici?
Sí, anar fent voltes i...
Anar recollint gent. I entrades, entrar la gent a les plantes, anar baixant com pilotes... Avall!
Al final potser algú arrojaria, però ja s'acostumaria.
Sí, ja estaria fora d'empresa.
Ja fora en el carrer.
Ja estaria al carrer. Sí. Ja és inetinere. Ja no és inetinere, vaja. Professor Manuel Fernández Faria és professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i expert en Sociologia del Treball. A veure què passa. Potser el pròxim dia que el truquem, ja el truquem de dilluns a dijous, perquè el divendres ja no hi serem.
Bueno, jo normalment cada 15 dies, el dimecres és divendres per mi, eh? També es procuro que sigui així.
Ah, sí?
I també voldria dir... Sí. I a més també voldria dir que he trobat a faltar la Vane, perquè ens hem oblidat de parlar dels autònoms.
Ara.
Un altre programa.
Ho farem un altre dia.
No, és que es mereixen un programa sense els autònoms, eh?
I la Vane, avui la tenim treballant.
Sí.
Treballa cada dia.
De tant en tant ja va bé que treballi algun dia.
Treballa cada dia. Professor, moltíssimes gràcies.
Plaer.
Fins la propera.
Adéu-siau.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.